Senyor Carles Vivé Pisunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, bon dia, moltes gràcies per seguir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Aviam, permeti'm que li comenci preguntant pel que ha passat a les últimes hores, perquè, evidentment, la informació va tan ràpida que ja ens hem oblidat pràcticament de les entrevistes del president de la Generalitat aquest cap de setmana a TV3 i a la Sexta. I estem on estem ara, amb la presentació del llibre blanc ahir, però també per l'acceptació del recurs del govern espanyol per part del Tribunal Constitucional, del decret que va signar el president de la Generalitat dissabte al matí. Vostè, que va ser vicepresident del Constitucional, entén que tot plegat hagi anat tan ràpid?
Això jo diria que és el que potser m'ha sorprès una mica més de tot el que ha passat. No m'ha sorprès, evidentment, que suspengués la llei i el decret que estan impugnats, perquè no tenia altra alternativa. El que sí que depenia del Tribunal era quan es reunia. I realment a mi m'ha sorprès una mica, no tant la celeritat, quan el fet de que no respectés la cadència, diríem, de les reunions que teníem previstes. El ple es reuneix cada 15 dies, tocava la setmana que ve, i han decidit anticipar-ho. Això jo entenc que no és la millor imatge des del punt de vista de la imparcialitat que pot donar el Tribunal Constitucional, però en fi, això depèn essencialment del president, tampoc és, diríem, tot el ple, és el president el que convoca, no?, i és una decisió seva.
Dic això perquè és evident que ja sabíem que el Tribunal, o els imaginàvem que el Tribunal en fons estava polititzat, ara ja ho demostres, i ara ja li posem la forma.
Bé, això ja és més complicat, no?, de fer una anàlisi així tan genèric. Jo aquí, a més, vaig ser prudent, he estat en aquella casa i vull ser prudent. Però sí, com a mínim, jo la idea aquesta, que la imatge que ha donat com a àrbit no és bona, jo crec que això sí, perquè una de les parts pot tenir una mica la sospita de que això no ha seguit les regles. Insisteixo, des d'aquest punt de vista formal, de fons no ha dit res, de fons no s'ha pronunciat encara, llevat de... Jo no he tingut ocasió encara de llegir la interlocutòria. No sé com redacta els actes que queden suspesos. No? Però no tenia massa marge de maniobra en quant al fons.
Vostè va ser vicepresident del Tribunal Constitucional del 98 fins al 2001. Sí. Interpreto que això no funcionava així de cap de les maneres, no abans?
No. No. No, no, no. Jo crec que en aquell moment realment el Tribunal... era un tribunal que possiblement tenia algunes actuacions, diríem, una mica diferents. Sí.
Una mica diferents.
Des d'aquest punt de vista, jo crec que no s'hagués anticipat aquesta reunió, crec. Crec sí.
Vostè, que també és jurista, hi ha raons per suspendre la llei de consultes?
Des del punt de vista del Tribunal Constitucional no podia fer res més que suspendre-la. Des del punt de vista del govern de l'Estat, ells han decidit impugnar la llei i impugnar el decret. Jo crec que tenim molts bons arguments jurídics per dir que tant una cosa com l'altra són constitucionals. Jo ara ja per experiència m'he dit que una cosa és constitucional o inconstitucional, perquè al final això, l'última paraula la té el Tribunal Constitucional, però hi ha molt bons arguments jurídics per sostenir que són legals, no? I podíem parlar-ne d'aquesta qüestió. No?
Què implica aquesta suspensió cautelar?
Això també ho haurem d'analitzar, no? Això ho haurem d'analitzar. Jo crec que aquí, evidentment, cal ser prudents, però tampoc paralitzant-se, no? Hem de veure fins on podem arribar fent actes, diríem, de preparació. Em sembla que la interlocutòria diu que no es podran fer actes de preparació de la consulta. No?
Això implica també suspendre la campanya, per exemple?
La campanya possiblement podria quedar tocada des d'aquest punt de vista. Jo crec que aquí la idea fonamental és que veure si quan es diu que es queden suspesos els actes de preparació, aquí s'inclouen qualsevol acte que es faci, fins i tot si no té efectes jurídics, si no té efectes, diríem, executius immediats, no? Perquè vaja, per posar un exemple una mica il·lògic, que evidentment la Generalitat pot continuar pensant en com s'aplica això i, per tant, pot continuar tenint contactes amb no sé, el govern, amb el Parlament, arribar a uns acords i posar els acords que siguin dintre d'un calaix. Això no ens ho poden suspendre. La pregunta és, si això es formalitza més, però s'explicita que això no té efectes jurídics immediats, no és executiu, i això es diu d'entrada a l'acte que tu adoptes, home, és difícil dir que estàs fent actes de preparació, perquè tu mateix els has de posar condicionats a que t'aixequin la suspensió. Per exemple, el nomenament aquest de les comissions. Fins a quin punt no es pot fer un acord en el que es digui... bueno, es nomenen aquests, naturalment, aquest nomenament no entra en vigor fins que s'aixequi la suspensió. Això vol dir que no poden prendre possessió del càrrec, no poden actuar, però tu els has nomenat. Això ja diríem, està dintre del vet d'aquesta interlocutòria. És dubtós, és dubtós. Ara la campanya, per exemple, home, la campanya sí que té efectes immediats. Bueno, s'haurà d'estudiar, jo crec, cas per cas.
De fer la campanya, permeti.
I amb prudència, com jo.
Avui a tots els diaris hi ha inserida encara la publicitat a tota pàgina del 9 de novembre i fa exactament 3 minuts acabem d'escoltar la publicitat que, o la campanya que ha inserit també en aquesta ràdio, com en tantes altres ràdios, el govern de la Generalitat respecte al 9 de novembre. Per això li qüestionava si això pot quedar tocat d'alguna manera.
És que s'ha de veure també en quin moment reben la notificació, perquè això per la Generalitat de Catalunya no entra en vigor, diríem, aquesta interlocutòria fins que la reben expressament. I per tercers, fins que es publica el butlletí, no? Fins a aquest moment, evidentment, es pot anar realitzant els actes de preparació, malgrat que ara ja serà qüestió, suposo, d'hores o de minuts, si és que no tenen ja la notificació.
Perquè, perdoni, el temps normal de comunicació, quin acostuma a ser amb unes condicions diferents? No en aquest cas concret, que no això, ho sabem, la seva època, per això, quant temps es trigava a comunicar?
No, això realment no ho sé. Això no ho sé, perquè normalment es comunica per fax, i per tant pot ser relativament ràpid.
Tot i la celeritat que hi ha hagut a l'hora d'acceptar el recurs, això no vol dir que siguin tan ràpids a l'hora de dictar sentència. Per tant, és impossible pensar que la sentència pugui arribar abans del 9 de novembre, sinó que es pot alternitzar en el temps, no?
No, impossible no. Impossible no.
Poc probable,
diríem. Es pot fer, és poc probable, el retard que té el Tribunal Constitucional és jo diria que alarmant, perquè la mitja pot estar amb 6 anys de retard, no? Però no impossible, no? Tenim alguns exemples, per exemple, del plan Ibarretxe, que es va dictar sentència en menys de 2 mesos i entremig hi havia el mes d'agost, i es va fer ràpidament. És a dir, si ells tenen voluntat de fer-ho, ho poden fer amb una certa rapidesa.
Si no hi ha sentència abans del 9 de novembre, interpreta què pot passar aquell dia si, per exemple, es decideix que hi hagi una mena de, com va comentar Oriol Junqueras en el seu dia, desobediència civil i es decideixi col·locar les urnes, què pot passar?
Bueno, això ja entra dintre de la part més política, no? Jo em moc, fins ara m'he mogut i em continuo moguent en un aspecte més tècnic, no? I això ja són reaccions polítiques que han de decidir els líders polítics del país, no? El que passarà és que aquí s'obre un dilema, una alternativa que ja tots coneixem. S'haurà d'optar entre fer una consulta il·legal o alegal o bé anar-se'n a les plebiscitàries, no? I aquí les dues alternatives tenen avantatges i inconvenients que s'han de valorar políticament, no? Nosaltres els informes del Consell Assessor destacàvem sobretot les desavantatges, diríem, d'una consulta il·legal, no? Però també entenc que les plebiscitàries tenen alguns inconvenients. Per nosaltres, posar èmfasi en aquesta... en que l'alternativa possiblement menys dolenta són les plebiscitàries.
Val. Ara preguntarem sobre què diu exactament aquest llibre blanc de la transició nacional. Són més de 1.400 pàgines que han redactat en els últims any i 3 mesos. Hi ha un total de 18 informes, ara en parlem. Però sobre el tema que ens ocupa d'aquestes últimes 24 hores amb la rapidesa i celeritat que ara comentàvem, amb què s'ha pres aquesta acceptació del recurs per part del Tribunal Constitucional, alguna pregunta breu al senyor Carles Viva i Pissunyer? Nacho?
Jo el que comentava abans sobre el tema de, del fet que s'hagi encetat ja la campanya per la, pel 9-N amb més de 40 dies d'antelació, que normalment les campanyes electorals, encara que això sigui un referèndum o els que ho proposen diuen consulta, però en tot cas el que es farà el 9-N queda més de 40 dies per això. El fet que s'estiguin esmerçant recursos públics pot també generar una sensació de més necessitat d'una resposta immediata o ràpida per l'excepcionalitat del fet, o fins i tot el fet que la Generalitat hagi publicat un decret que desenvolupa una llei que s'havia publicat feia escasses hores. És a dir, la celeritat no comença en el TC, sinó probablement en el govern de la Generalitat.
Sí, el que a mi em sembla absolutament legítim, des del punt de vista, ja no diguem jurídic, perquè és evident que ho és, sinó també des del punt de vista polític, no? Començar la campanya, podia fer-ho i decideix fer-ho el govern, i pel que fa al decret em sembla que també és legítim. A més, és cert que ja el govern espanyol ja s'havia pronunciat dient que ho recorreria i que demanaria la suspensió, que sabia que, a més, si ho feia així era automàtica, no? De manera que jo aquí em sembla que és legítim, podia fer-ho i ho ha fet.
No sé si alguna pregunta des de Madrid o des de Nova York, perquè evidentment no us veig. Enric Juliana, des de Madrid, alguna pregunta amb el senyor Carles Vila i Puçunyer?
No, jo el que subratllaria novament és el caràcter polític de la situació. Voldria preguntar-li, això, tinc una curiositat, les funcions del Consell de Transició Nacional, fins a quin moment estan delimitades? És a dir, quin és el seu recorregut en els propers mesos?
Bé, el nostre Consell es diu Consell Assessor per la Transició Nacional. La Transició Nacional, evidentment, no ha culminat. Estem començant el camí. I, per tant, el govern ens ha dit que continuaríem actuant, no? El que passa que ara, possiblement, aquestes properes setmanes el que farem serà intentar anar explicant i difondre aquests informes que hem fet, i perquè diríem, encara no hi ha decisions preses sobre les que nosaltres puguem emetre informes, no? Però, per tant, això continua, s'hauran d'aclarir també el panorama immediat per tal d'anar concretant què és el que el govern ens demana o què és el que nosaltres podem fer a iniciativa pròpia, no? Però sí, continuem, sí.
Perdoni, senyor Viver, de la celeritat amb el pronunciament del Tribunal Constitucional, es podria interpretar, o seria una bona interpretació, que abans del 9 de novembre hi hagi una sentència concreta i raonada, no únicament l'admissió a tràmit? Vull dir, seria el seu colorari normal, s'ha suspès molt ràpidament, no hem esperat, i ara ens posarem amb això perquè volem donar una resposta. O no té res a veure una cosa.
Jo no diria que es pot inferir de manera automàtica, no? No, són dues coses diferents.
Vostè contemplaria la possibilitat de que es treballi amb aquesta idea?
No ho puc deduir, no? Jo crec que el que ha quedat clar és que s'ha donat pressa la suspensió, això sí. Ara una cosa és la suspensió i l'altra cosa és la decisió de fons, que són dues coses molt diferents, no?
Però, Pere.
Sí, jo torno al debat tècnic-jurídic, diguem-ne. Quan s'estava discutint la pregunta, en els articulistes més juristes, diguéssim, apareixia sempre la hipòtesi de la pregunta indirecta. La pregunta que fos, autoritza vostè al Parlament o a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per fer una reforma de la Constitució que permeti actualitzar la independència? No sé, alguna cosa així, no? I en aquell moment hi va haver un cert debat sobre això i s'argumentava que la pregunta havia de ser més clara, més simple, més, diguem-ne, a la canadenca, diguem-ne, no? Però després el decret de convocatòria, o sigui, després vam tenir la resolució de sobirania, del Parlament, la declaració, la resposta del Constitucional, allí s'hi cita el cas del Quebec, el cas del Canadà, la sentència del Tribunal Suprem del Canadà, i això va semblar que obria una esperança a iniciar un procés a la Quebecois, és a dir, un procés en el qual tu no tens dret a l'autodeterminació, però com que tens dret a exercir la teva opinió contra la Constitució i a iniciar un acte polític per poder canviar, per reformar la Constitució, aleshores pots preguntar-ho i iniciar una negociació. La pregunta és, el govern ha triat per aquesta via, per la via d'aquest reconeixement, i està tastant el Constitucional sota aquesta llei. Vostè és dels que creu que aquest argument el pot acceptar el Constitucional, que hi ha indicis que l'acceptarà, o és dels que creu que la decisió diguéssim, negarà qualsevol opció?
Jo crec que tal com està redactat el decret, el Tribunal tindrà sobre la taula un argument molt fort de cara, jo crec, que acceptar la constitucionalitat, o com a mínim tindrà dificultats per declarar la inconstitucionalitat. Perquè precisament es fa referència a aquesta idea de que el resultat d'aquest procés no és vinculant, això ja ho diu la llei, i que el resultat aquest servirà, si és així, si és aquesta la decisió dels ciutadans i també la de la Generalitat, servirà per iniciar un procés de reforma de la Constitució. I això és difícil de, entenc jo, és difícil de dir que és contrari a la Constitució. Aquesta sentència que vostè esmenta del Tribunal Constitucional, que dicta després de la declaració aquesta sobirania, que és, si no recordo malament, la 42 del 2014, és una sentència que jo entenc que és d'una extraordinària importància, no? És evident que diu que Catalunya no és un subjecte sobirà, això jurídicament és així, jo crec que això s'ha d'acceptar, el que passa que era una declaració política, però en aquesta sentència també es diu que es pot perseguir qualsevol objectiu, per tant, la independència, sempre que això es faci respectant el procediment de reforma constitucional. Jo entenc que aquesta sentència és molt important, perquè és una sentència que serveix per desmuntar, jo crec, que aquest argument que està utilitzant el govern de l'Estat com un mantra que van repetint el govern i de fet, també els grups polítics al Parlament, que van repetint com un mantra que van dient això com que afecta tots els espanyols i requereix una reforma de la Constitució, aquesta és una pregunta que no es pot fer perquè és inconstitucional en si mateixa, no es pot fer als ciutadans d'una comunitat autònoma. Bé, aquesta sentència jo crec que això ho desmunta. De fet, ja era un argument que era lògicament inconsistent des del punt de vista jurídic. Perquè una cosa és que diguem, jo crec que s'ha d'acceptar, que jurídicament això afecta tots els espanyols. Han de votar, per tant, els espanyols al final d'aquest procés a través d'una reforma de la Constitució, i cosa diferent és que diguem, i a més, com que això és així, al final del procés cal que votin tots, al començament del procés no es pot preguntar als ciutadans d'una comunitat autònoma si volen que el seu Parlament iniciï un procés de reforma. Són dues coses diferents. I en aquí jo entenc que aquesta sentència queda clar en aquesta sentència que es trenca amb aquesta idea. Cosa que en aquesta sentència molts de nosaltres sostenim que el que fa és fer un canvi, un overruling, que en diem tècnicament, un canvi respecte de la sentència del Plan Ibarretxe. Perquè la sentència del Plan Ibarretxe deia no es pot fer una consulta al País Basc perquè com que afecta tots els espanyols hi haurà una reforma, no es pot preguntar al començament. Doncs quan dèiem, escolti, això no és lògic. Doncs jo entenc que aquesta sentència recent, em sembla que és del març del 2014, això li ha donat la volta i ens ha dit no, vostè pot fer tots els actes de preparació de la independència. El que ho ha de fer és a través de la reforma de la Constitució. Bé, llavors, aquesta és la competència que nosaltres tenim. Iniciar un procés per la reforma de la Constitució.
El Julián, em sembla...
No, jo volia... És que està escoltant amb molta atenció el senyor Pissunyer. A veure... La qüestió que vostè planteja és molt interessant i possiblement aquí, efectivament, està la clau de la batalla jurídica que s'obre ara. Jo, però, voldria fer sobre aquest particular, però, dues observacions. Una és fins a quin punt això és només un element tàctic, podríem dir-ne, és a dir, anem a situar la qüestió de la proposta de reforma constitucional com a, diguem-ne, un bastiment dels nostres plantejaments per tal d'intentar portar el debat del Tribunal Constitucional a un cert terreny, però fins a quin punt la pregunta, aleshores, és això compromet la línia de fons, perquè si el que diu el decret és que la consulta es vol fer per tal d'instar des de Catalunya una reforma de la Constitució, això significa que en termes polítics, i penso que el fons polític és l'element determinant de tot el que estem discutint, el fons polític és que, efectivament, des del govern de la Generalitat, en aquests moments, es vol anar a instar la reforma de la Constitució espanyola. Aquest és un punt. És a dir, fins a quin punt això és una operació purament tàctica o bé obeeix a un plantejament estratègic. O sigui, no és només un recurs, una astúcia, com crec que es va dir l'altre dia, per tal de portar el Constitucional a un cert terreny de debat jurídic. I la segona qüestió relacionada amb aquesta és la següent, una observació que vull fer, avui l'he introduït en un article a la Vanguardia. Per reformar la Constitució, per fer una reforma substantiva de la Constitució, calen 2/3 del Congrés dels Diputats. I no només dels 2/3 i del Senat també, sinó que un cop aprovada la reforma per amb aquests 2/3, s'han de dissoldre les càmeres, s'han de tornar a convocar eleccions i les noves càmeres, altre cop per 2/3, han de ratificar la reforma. Bé, només voldria sobre aquest punt fer una observació que és la següent. En aquests moments, el Partit Popular i el PSOE sumen amb escreix els 2/3, és a dir, des del punt de vista aritmètic, prescindint ara de les voluntats polítiques, en aquests moments aquests 2/3 existeixen amb una certa comoditat, és a dir, que els dos partits, si volguessin, podrien posar en marxa en els propers mesos una ponència de reforma constitucional, oberta potser a altres partits, però en la qual ells dos tindrien una posició política preponderant, si atenem a les enquestes o a l'estat d'ànim general de la societat espanyola i una mica el que a tots plegats ens diu el nas del que pot passar en els propers mesos, i el referent de les eleccions europees, és altament probable que en la propera legislatura espanyola del 16, el Parlament espanyol, el Partit Popular i el PSOE arribin als 2/3. Arribin. És improbable. El més probable és que no. Si es repeteix el patró, una mica el patró de les eleccions europees. Per tant, en termes polítics, de finestra d'oportunitat, com està de moda de dir ara, aquest any que queda de legislatura, que possiblement en termes polítics reals és menys, 8 mesos, és en el qual el PP i el PSOE podrien intentar la reforma de la Constitució. En la propera legislatura, el cost polític de l'acord per ell serà molt més alt.
Sí, pel que fa a la primera qüestió, si és un moviment tàctic o no és un moviment tàctic. Bé, des del punt de vista jurídic, jo entenc que és l'única via que hi ha, és aquesta, no? I precisament quan la llei de consultes diu que això es farà dintre de les competències, la competència és aquesta, és la competència que té el Parlament de Catalunya per iniciar el procés de reforma, no? Aquest, des del punt de vista polític, per tant, jo crec que aquesta és la solució. I des del punt de vista jurídic i des del punt de vista polític, bueno, aquí ja la qüestió és una altra. Aquí, en el fons, des del punt de vista polític, el que interessa saber és quanta gent, quants catalans i catalanes estan a favor d'una alternativa o d'una altra. I, per tant, aquí el que interessa sobretot és poder fer aquesta consulta per tenir aquest resultat. I després ja políticament es valorarà, perquè el que es diu és que es vol conèixer quina és l'opinió dels ciutadans de Catalunya per tal de que la Generalitat decideixi iniciar aquest procés de reforma, d'iniciativa, es diu legal, política i institucional, no? Per tant, jo no diria que és un moviment purament tàctic, és jurídicament és la via, i políticament ens permet, a través d'aquesta via, conèixer realment el que ens interessa conèixer, que és la voluntat dels ciutadans de Catalunya. I pel que fa a les majories que poden haver-hi i si el canvi aquest de majories que es pot produir al Congrés dels Diputats i a les Corts Generals a partir del 16, aquí, esclar, hem de veure encara com evolucionarà tot, perquè si alguna cosa caracteritza aquest procés és que va canviant, no? Malgrat que jo aquí crec que voldria deixar també un missatge sobre la taula. Jo crec que res del que està passant ens pot sorprendre. Jo crec que tot està, amb algun estirabot petit, però tot està dintre del guió, no?
Rafael Nadal.
Sí, jo simplement dues preguntes molt ràpides, una pel nostre convidat i l'altra seria per l'Enric. perquè m'agradaria també que pogués comentar una cosa del seu article d'avui, perquè poguéssim comentar amb el convidat. Jo m'agradaria preguntar sobre si en el cas que l'escenari que s'obrís fos d'unes eleccions plebiscitàries, si en aquest cas hi ha alguna possibilitat d'actuació legal destinada a dificultar la convocatòria d'aquestes eleccions en el moment que obertament se'ls donés un caràcter plebiscitari a les manifestacions dels actors polítics que participarien a les eleccions, donat que estem veient que al final els judicis d'intencions són els que acaben presidint les actuacions des del govern de Madrid. I a l'Enric m'agradaria preguntar-li, perquè aquests dies hem tingut molta feina entre el llibre blanc de la transició i el recurs del govern espanyol, i per tant no he pogut prestar atenció a la providència, em sembla que és del Constitucional, i tu en el teu article, Enric, dius: el Tribunal Constitucional ha donat al govern espanyol un termini de 20 dies per aportar documentació en suport del seu recurs i, atenció a la dada, ha comunicat al Tribunal Suprem que s'abstingui d'obrir qualsevol procediment sobre les matèries subjectes a litigi constitucional. Hands off, mans fora, davant la possibilitat d'una denúncia filibustera que intentés situar el Suprem en el combat. M'agradaria que aclarissis una mica, tu que sí que has estudiat el document, per després poder comentar col·lectivament sí. aquest extrem.
Molt bé. Enric, comences tu?
Sí, aquest és un punt que ahir la nit em va cridar l'atenció. Són conegudes les topades que hi ha hagut els darrers anys, en alguns moments, entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. N'hi ha hagut alguna, fins i tot, de bastant sonada en els darrers anys. Jo crec que aquesta és una cautela que adopta el Constitucional, perquè tenim l'experiència en aquests moments, el filibusterisme en la vida política espanyola, hi ha fins i tot alguns grups professionalitzats, és a dir, sindicats anomenats de les mans netes, que quan succeeix un fet immediatament, de fet és un veritable lobby polític i d'advocats, no?, que va actuant, presentant denúncies i tot això, intentant, per tant, aprofitar les escletxes que dona la legislació per intentar propiciar actuacions de caràcter judicial, no? Aleshores, bé, jo crec que aquesta és una precaució del Tribunal Constitucional de dir alerta que no hi hagi un desembarc nocturn en el Tribunal Suprem d'algú que presenti algun tipus de demanda o que insti el Tribunal Suprem a prendre algun tipus d'actuació en alguna qüestió relacionada, no sobre el fons de la qüestió, en alguna actuació relacionada amb el que es deriva del litigi. Per tant, el que el Tribunal li diu en el Suprem, no, qualsevol cosa que pogués tenir que veure amb tota la matèria de litigi, abstenta, això és queda circumscrit a l'esfera del Tribunal Constitucional. Em va semblar significatiu que hi hagués aquesta referència a la nota.
Sí, el que passa que aquí el Tribunal Constitucional sembla que el que vol és ordenar una mica el procés i tenir, diríem, totes les competències a les seves mans, perquè és cert que hi ha mecanismes, hi ha procediments per poder arribar al Tribunal Constitucional, fins i tot per part de particulars podrien presentar, diríem, algun tipus de recurs o contra el decret també, no?, per un conflicte de competències que es podria plantejar, no?, o per exemple en temes de suspensió de les actuacions, no? I per tant, jo entenc que aquí el Tribunal Constitucional diu, escolti, jo això ho vull portar tot jo per tal de no dispersar, diríem, les decisions, no? Això és així, potser no cal veure-hi massa més cosa que aquesta, la voluntat de tenir endreçat, diríem, el procés. I pel que fa al tema de les eleccions plebiscitàries, jo crec que les eleccions plebiscitàries és molt difícil que les puguin declarar inconstitucionals, no? Això és així perquè les eleccions plebiscitàries les convoca el president de la Generalitat com qualsevol elecció, no les convoca dient convoco eleccions plebiscitàries, no, és realment unes eleccions anticipades. Ell diu convoco eleccions pel dia tal de l'any tal, no? I el segon pas, diríem, a partir d'aquí els partits polítics el que fan és, alguns dels partits polítics, en el seu programa electoral diuen si vostè em vota a mi, com a únic punt o com a punt més important, jo quan arribi al Parlament obriré el procés per declarar la independència de Catalunya. Aquí, en aquesta segona fase, poden intervenir? En principi, jo crec que no poden intervenir des del punt de vista de la legalitat o de la constitucionalitat, perquè el propi Tribunal Constitucional ha reiterat moltes vegades que aquesta no és una democràcia militant i que, per tant, i aquesta sentència que citàvem és un bon exemple, que es pot perseguir qualsevol objectiu. Per tant, també es pot perseguir l'objectiu de la independència. Esquerra Republicana fa 30 anys que es presenta amb un programa dient que està fora de la independència. Llavors, el fet de dir, escolta, jo si arribo al Parlament iniciaré un procés per assolir la independència de Catalunya, jo entenc que això no... És molt difícil que considerin que és il·legal. Seria sorprenent, a més, il·legalitzar programes polítics, això, a l'Europa del segle XXI, em sembla que és molt...
De tota manera...
Ara, assegurar-ho 100%, que no et poden dir, escolti, no, és que són unes eleccions amb frau de llei perquè el que vostè està... Tal, no és anar a constituir un Parlament, sinó... No, poden al·legar-ho tot.
Crec que el grup ha demanat, també el Nacho ja fa estona que demana la mà. Un instant, Jordi, eh? Nacho, breument, per sí, favor, que estem ja gairebé fora de temps.
El que comentava el senyor Vivier Pisunyer, la democràcia espanyola no és una democràcia militant, no és una democràcia finalista, sinó procedimental, i per tant només et poden il·legalitzar un partit precisament per tenir procediments que siguin contraris a la llei o que siguin il·lícits penals. Més enllà d'això, jo crec que la qüestió de la reforma constitucional que pot instar el Parlament de Catalunya és una cosa que se sabia des del primer moment, i en canvi el govern català ha decidit tirar per una altra banda des del primer moment, perquè en principi es parlava de dret a decidir, dret a autodeterminació, ara es parla de consulta, i en canvi en cap moment s'ha plantejat obertament el fet de plantejar una reforma constitucional amb la seva competència per fer aquesta, per instar aquesta reforma. Això d'una banda. Després, quan es parla de desobediència civil, amb molta alegria per part precisament de persones que tenen representació institucional al Parlament de Catalunya, com és el senyor Junqueras, ahir precisament el senyor Rubio Llorente publicava a La Vanguardia, també el senyor Rubio Llorente, exvicepresident com vostè del Tribunal Constitucional, publicava a La Vanguardia un article en què deia: això no és desobediència civil, el que podrien fer les institucions són actuacions il·legals directament. Desobediència civil la poden fer els ciutadans. Sí. I després una tercera qüestió, que és sobre el tema dels marcs legals. Quan el president de la Generalitat s'omple la boca dient que de marcs legals ja tindrem el marc legal per fer això, jo crec que des del punt de vista jurídic, i m'agradaria conèixer la seva opinió, de marcs legals només n'hi ha un, perquè l'ordenament jurídic que és únic. Una altra cosa és que hi hagi diferents àmbits competencials o àmbits que portin aquest marc legal, però en tot cas el marc legal crec que és un i és únic, l'ordenament jurídic constitucional a Espanya.
Començant per aquesta darrera, des del punt de vista teòric és evident que hi ha només un ordenament jurídic, és del qual pengen, per dir-ho així, l'ordenament, el subordenament, diríem, central i el subordenament autonòmic de les comunitats autònomes. Però també és lògic que en el llenguatge més corrent, diguem, la legalitat catalana, la legalitat espanyola, les dues legalitats estan dintre del paraigües de la Constitució, això és així. Desobediència civil o no, podria estar d'acord. A mi cada vegada m'avorreixen més els debats terminològics. M'és igual si amb un en diem desobediència civil o un altre, no? Sí, em sembla bé la distinció de desobediència civil. És més propi, diríem, dels particulars que no pas dels processos. I el tema del dret a decidir. En definitiva, des del punt de vista polític, el fet que hi hagués una consulta, s'escoltés els ciutadans i, per tant, aquests es poguessin manifestar, i aquesta consulta forçosament s'ha de tenir en compte, és una manera de dir dret a decidir. No té l'última paraula en el sentit de dir, jurídicament parlant, no té l'última paraula, perquè aquesta paraula s'ha de transformar, diríem, estem parlant des del punt de vista jurídic, s'ha de transformar en una decisió dels poders polítics, però és evident que potser l'expressió no té l'última paraula, no és la bona, perquè sí que la té l'última paraula, perquè el que s'haurà de transformar jurídicament és el que haurà dit prèviament els ciutadans de Catalunya. Jo estic d'acord amb alguna cosa que es deia abans. Aquest és un debat essencialment polític. Aquí els juristes ens han convidat, però ens han convidat, diríem, com a convidats de pedra, no?
Perquè, llavors, senyor,
perquè aquest és un debat Vivi essencialment polític.
Allò llavors sí que és un referèndum, perquè si en definitiva l'última paraula sí que la tindran els ciutadans, no estem parlant d'una consulta no referendària, sinó d'un referèndum en tota regla.
Això és una consulta... Els referèndums tampoc són
vinculants. No són vinculants, però és un referèndum... consultiu com el que preveu la Constitució espanyola, pel qual té el govern central la competència, té l'Estat, no el govern, té l'Estat la competència, crec jo, vaja.
El referèndum, segons ha dit el Tribunal Constitucional, és una consulta en la que s'utilitza el cens, s'utilitza l'administració electoral, s'utilitza l'administració judicial i es convoquen a participar a les mateixes persones que participen en unes eleccions. En aquest cas, jo entenc que cap d'aquests quatre elements es donen en aquesta consulta. Cap d'aquestes. Per suposat a la llei, perquè la llei és absolutament genèrica i obre, diríem, aquí dirà, jo entenc dificultats del Tribunal Constitucional per tombar-ho, perquè, per exemple, amb el tema de qui són els cridats, no diu, seran cridats aquests, diu, sobre un elenc de diversos, el decret de convocatòria elegirà, en cada cas, quins són els que convoca. Per tant, la llei entenc que és difícilment impugnable. Des del punt de vista del decret, no hem convocat o no es convoca el mateix cos electoral, perquè es convoca, diríem, els majors de 16 anys, els estrangers amb residència que no participen a les eleccions. Ens diuen, no és ben bé el mateix, però sí sembla molt. Doncs sí sembla molt, però no és el mateix. I, per tant, jurídicament, si ens posem en aquests termes jurídics estrictes, no és el mateix.
Però vostè deia abans que últimament li avorria molt els debats terminològics. En definitiva, això és un debat terminològic, perquè tu revesteixes d'una naturalesa diferent una cosa, és a dir, el nom no fa la cosa. I això jo crec, vaja, que és un referèndum encobert, sota el paraigua d'una consulta no referendària.
No compartim el qualificatiu, jo em fa l'efecte que aquí, des del punt de vista jurídic, són dues coses que es poden diferenciar.
Molt bé. Graupera?
No, només abans volia entrar perquè, parlant de les plebiscitàries, no és molt important, si anem amb pressa m'ho estalvio.
Gràcies, t'ho agraeixo molt, Jordi, perquè som... Mira, sentirem els senyors horaris de les 10 del matí i vull parlar d'aquest llibre blanc de la transició. I deixa'm preguntar, desgranar una mica el que diu, eh? En una Catalunya independent, quina seria la relació amb l'Estat, o amb Espanya en aquest cas?
La que s'acordés entre Catalunya i Espanya és evident. És evident que després d'aquests processos, es facin o no traumàticament, això ho hem estudiat, sempre al final s'acaben establint relacions entre els països veïns, en tots els casos. En tots els casos, fins i tot els que han sigut més traumàtics, que esperem que en aquest cas no ho sigui o no. Sempre. Per raons òbvies, no? Hi ha coses que has de compartir, des del tema energètic fins al tema de l'aigua, fins al tema fins la sanitat, el tema fiscal, etc. No? I aquestes relacions s'acaben establint. No? Llavors, el que s'estudia en aquests informes és les relacions que es podrien establir, que són des d'aquestes relacions, diríem, sobre temes concrets i puntuals, aquestes matèries que hem, energia, sanitat, etc., fins a alguna cosa ja més diríem, civilitzada, per dir-ho així, que són els consells nòrdics, etc., que existeixen entre estats que comparteixen història, que comparteixen sentiments, que han estat junts molt de temps, i que això, a nivell personal, és una cosa que no es trenca pel fet de separar-se, que continuen aquestes relacions. I, per tant, que a la curta, al mig termini o a la llarga, s'acabaran restablint de nou.
Hi haurà doble nacionalitat?
En el que es diu, nosaltres en els informes posem especial èmfasi en dir que nosaltres estudiem només la primera part, diríem, d'aquest procés, els primers mesos, el primer any de funcionament del nou estat, no? Però no... I, per tant, el moment en què està en vigència una Constitució provisional, com diem nosaltres, però no la Constitució definitiva. I diem, en aquesta Constitució provisional i aquest primer moment, les decisions que es prenguin no han de condicionar les decisions que han de prendre els polítics que surtin elegits després d'unes eleccions que s'han de celebrar després de fer la Constitució definitiva. No? Llavors, en aquest moment, diríem, aquest moment inicial, el que nosaltres diem és que no cal parlar de doble nacionalitat, perquè això és un tema que cal deixar-ho a la Constitució definitiva.
El que sí que... mateix passa amb la llengua, per exemple, amb la legislació del castellà fos la llengua oficial,
sí,
no?
Sí, sí. La idea, en el cas de la llengua, és, per suposat, mantenir el mateix estatus de la llengua castellana, i en el cas de la llengua catalana, donar-li els màxims efectes que en alguns casos encara no els té, no? Des del punt de vista d'oficialitat de la llengua. Per exemple, en l'àmbit del poder judicial, per exemple, en l'àmbit de l'ensenyament, etc. Aquesta seria una mica la idea. No?
Relacions amb Europa. Una de les plagues d'Egipte que es diu en cas d'una Catalunya independent seria quedar fora d'Europa.
Aquí, és clar, estem resumint molt alguns dictaments que són extensos.
Aquí
el que es diu, essencialment, és que possiblement no es pot pas obviar la idea de que l'Estat espanyol, tal com està reaccionant fins ara, posarà el vet a una Catalunya, un estat independent català per entrar a Europa. Això s'ha de ser realista i possiblement serà així, però també es posa molt èmfasi en que, i per tant això obligaria a sortir a fora i tornar a entrar, tenir que tornar a demanar l'entrada a la Unió Europea, però es posa especial èmfasi en que no és raonable pensar que mentre s'estigui fora no s'aplicarà la major part del dret europeu. Dit d'una altra manera, no és raonable pensar que mentre estiguem fora es posaran arancels a les importacions i exportacions, etc.
I l'euro continua sent la moneda.
I per tant, la distinció aquesta, estarem fora o estarem dintre? Si realment estem fora i hem de tornar a entrar, però mentre estiguem fora, el dret europeu es continua aplicant en la seva pràctica totalitat, l'escenari d'estar dintre, continuar dintre, o l'escenari de sortir, però mentre estiguem fora, transitoriament tindrem un règim pràcticament igual, són dos escenaris que a mi no em preocupa, diríem, des del punt de vista pràctic.
Quan costaria? La gent dirà, què costarà això? Quan costarà la independència de Catalunya?
Això no es pot quantificar així exactament. Depèn, diríem, el que sembla és que i això també ho hem analitzat, és que Catalunya seria perfectament viable econòmicament i que això que en diem el dividend fiscal, és a dir, el fet de que no paguem a l'Estat el que s'està pagant a l'actualitat, portaria a que econòmicament el nou Estat seria encara, diríem, ocuparia dintre Europa un lloc, diríem, des del punt de vista econòmic, encara millor del que ocupem ara. El problema, i també nosaltres l'hem analitzat, són els primers mesos de funcionament del nou Estat, no? Perquè en aquests primers mesos és possible que l'administració tributària catalana encara no estigui a planíssim rendiment i que, per tant, no pugui recaptar tots els, diríem, els impostos i tributs que estableix en aquell moment, no? Llavors, aquí hi ha un gap d'uns mesos, que em sembla que hem calculat que les despeses, el que costa el funcionament del nou Estat, són uns 4.500 milions al mes, i que, bueno, s'hauria de cobrir la part que no es recapti, s'hauria de cobrir amb altres mecanismes. Ja, per tant, en aquest moment, és evident que durant els primers mesos hi haurien algunes dificultats que els informes no els amaguen. Jo ahir ho deia a la presentació dels nostres informes. Jo vull defensar la lleialtat, diríem, amb la que s'han elaborat aquests informes. No hem amagat mai les dificultats, però tampoc hem apagat, perquè no hagués sigut lògic, les possibilitats reals que existeix de que això, aquest procés tiri endavant, si aquesta és la voluntat dels ciutadans.
Ara que parlem de calés, hi ha una preocupació també per saber si hi hauria prou calés per pagar les pensions. Estem a la mateixa, no? És a dir, el començament...
Sí, el que passa que això també ho hem analitzat, evidentment, és un dels temes que preocupa més als ciutadans, no? I es veurien... la conclusió a la que s'arriba és que, malgrat que ara té dèficit el sistema de la seguretat social, tant a Catalunya com a Espanya, el dèficit que tindríem a Catalunya, com una Catalunya independent, seria inferior al que té Espanya, i es podria assumir aquest dèficit amb la millora de fiscal, en el sentit de, amb la millora, amb el fet de que no s'han de fer les aportacions a l'Estat, que són al voltant del 7-8% del PIB, no?
Pagaríem els mateixos impostos que ara, o menys?
Això també ho analitzem en els informes. Naturalment, si nosaltres s'arriba a la conclusió de que la situació econòmica del nou Estat seria millor que la que tenim ara, aquest estalvi es pot aplicar bé a pagar menys impostos o es pot aplicar a fer més inversió. No baixar els impostos, però fer més inversió pública. No? Això correspondrà a decidir-ho en les forces polítiques que estiguin presents al Parlament i al Govern.
Com quedaria el PIB?
El PIB sembla que també augmentaria, per la mateixa raó que estem analitzant ara. No?
Què passaria amb la part del deute espanyol que correspon a Catalunya?
El deute espanyol que correspon a Catalunya, doncs aquest... des del punt de vista, diríem, internacional, sembla clar que això... que ha canviat en el sentit de que ara la comunitat internacional exigeix que els estats que se separen d'un estat han d'assumir la part del deute que li correspon. Naturalment, sempre compensat per participar en els actius que ara té l'estat i, per tant, els actius, vull dir, des de les lletres, el fons de la Seguretat Social, etc., aquests actius que té l'estat s'han de repartir, actius i passius, en definitiva, els drets que té l'estat i també els deutes. No? Per tant, hauríem d'assumir, en principi, aquests deutes, però, a canvi, hauríem de rebre també la part d'actius que ens correspon. Que això s'haurà de calcular, i aquest és el tema que s'haurà de debatre quan el repartiment d'actius i passius es pot calcular pel PIB que té Catalunya en relació a l'Estat. S'haurà de veure quin és el criteri que s'aplica, el de població, el de PIB, etc.
Parlen d'un possible exèrcit a Catalunya en aquest informe?
No. No toquem aquest tema perquè aquesta és una qüestió precisament de les que es creu que ha de decidir els polítics, diríem, que sorgeixin d'aquestes eleccions. El que sí que analitzem són tot el que afecta la seguretat tant interna com internacional durant el primer temps de funcionament. No? I essencialment passaria, dit de forma molt, molt resumida, per reforçar sobretot el cos de Mossos d'Esquadra i millorar la coordinació amb els cossos de policia local, etc. No? Aquesta seria una mica la idea. I analitzem una mica, esclar, totes les estratègies que s'haurien d'adoptar perquè tot aquest tema de seguretat interna i internacional, que cada vegada van més unides, planteja unes qüestions absolutament innovadores, no? Que està canviant molt en els últims temps.
Avui ens ha acompanyat la persona que hi va presentar al costat del president de la Generalitat, el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, aquest llibre blanc de la Transició Nacional, amb més de 1.400 pàgines treballades durant aquests últims 15 mesos, estem parlant d'un total de 18 informes. Es pot trobar aquest informe? Aquests informes es poden trobar? La gent no es podria consultar?
Sí, sí, estan penjats ja des de fa temps. Estan penjats a uns quants webs, per exemple, la web de presidència, i ja estan allà tots penjats. Alguns d'ells, bastants, estan, jo diria, quasi tots, traduïts al castellà, a l'anglès, i alguns d'ells fins i tot al francès i a l'alemany. No?
Perfecte. Molt bé, moltes gràcies avui als... Tens algun dubte?
No, no, sí, no.
Té dubte on jugarà el Barça, ja ho sé.
No,
tinc cap dubte, no. Això no
en
parla, l'informe.
No,
en parla.
No, només que pensava una cosa que no té res a veure amb el nostre convidat, però que quan parlem sempre d'això, de si assumirem o no el deute, és que a vegades es parla com si en realitat fins ara ens el pagués l'Esperit Sant, el deute. Sí. No? Com si des de Catalunya no es pagués una part molt important del deute espanyol per sobre, fins i tot, del que per població li toca, no?
Sí, però, Rafael, lògicament, aquí s'ha de tenir en compte...
Lògicament, i no ho discuteixo,
les dificultats... Ara ho debatrem per acabar, però deixem que el senyor Pisunyer marxi. Li agraeixo molt aquestes reflexions d'alta volada, perquè hi ha una evidència que portem enrocats parlant del tema... Catalunya, bàsicament, però també Espanya, parlant enrocats allò que ha parlat del hàmster, de donar volta sobre el mateix eix durant mesos i mesos i mesos. Però ara tocaria, tenint en compte que el 9 de novembre ha d'haver-hi una consulta, preguntar-nos aquestes coses, d'explicar-li a la gent, els indecisos que puguin haver-hi, si això aniria cap a bé o això aniria cap a malament, des dels punts de vista tots que puguin haver-hi. Hi ha gent que diria que això aniria cap a bé, cap a malament. Per tant, jo crec que ara s'ha d'obrir, i crec que vostè ho ha fet amb un exercici d'alta volada, exactament cap a on aniríem en el cas de que Catalunya fos un estat independent, o des dels punts de vista diferents que ens puguin aportar diferents entesos. I, per tant, repeteixo, ha fet una gran pedagogia i li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí.
Moltes gràcies, repeteixo, per haver-me convidat.
Fins aviat. Oh.